Bé, sí. Arribem a l'últim punt de del programa, que teníem previst un debat, no sé com esteu d'ànims per debatre gaires coses, però creiem que era oportú abans del debat fer una petita síntesi, una petita síntesi del que ahir vam anar sentint amb les diverses presentacions i que enllaçaria molt amb la qüestió del debat, no? Bé, recordeu que la pregunta del seminari és com ens ho hem de fer per gestionar els espais naturals protegits en el context actual, caracteritzat per una reducció molt dràstica de les aportacions públiques. Jo, abans de donar-vos la paraula, doncs faria una mica de resum del que hi vam sentir, de les coses que a mi més em van cridar l'atenció. Primer faré una referència al conseller. El conseller Santi Vila va recordar el compromís adquirit pel govern de declarar un nou espai natural protegit, que per tant haurà de tenir una dotació determinada, com és les capçaleres del Ter i el Freser. Per cert, que la notícia ha anat sortint sempre, però no he vist enlloc que recordessin que precisament el Pla d'Espais d'Interès Natural contemplava aquest espai com el segon parc nacional de Catalunya, que deien bueno, a Catalunya no hi ha cap lloc qui pugui quebre un altre parc nacional. El PEIN en el seu moment, en les fitxes de l'any 93, contemplava capçaleres del Ter i el Freser com el nostre segon parc nacional. També va informar de l'ampliació dels parcs naturals d'Aigüestortes, al Pirineu i als ports. I va fer esment, allò entre les notícies positives, els brots verds, esperem que acabin millor que els brots verds que havíem vist d'altres, diguéssim. Va parlar d'un increment dels fons dedicats a espais protegits a partir del 2014, després de superar el que ell mateix va anomenar el bienni negre, després de superar aquest bienni negre. Bé, a continuació, en Ramon Folch es lamentava que massa sovint la conservació es centra en els elements escenogràfics, que ha focalitzat molt els seus esforços en la forma i ha oblidat la qüestió fonamental de la funció. I que el que cal garantir són les funcions d'aquests espais naturals protegits, i això només es pot assolir aplicant el que ell anomena una lògica conservacionista sostenibilista. Però alertava de les dificultats per arribar-hi. Dificultats extremes per aplicar-ho fruit de les llacunes en el nostre coneixement. I aquí tirava un llaç a la universitat i deia espavileu-vos, que hi ha coses que hem de saber. I ell deia, per no saber, no sabem ni el que val un bosc. I va fer aquella radiografia de totes les funcions i serveis ambientals que desenvolupa un bosc i com n'hi ha molts que no els podem quantificar. Davant d'aquesta paradoxa, ell va dir que només ens quedava per ara introduir el concepte del valor de no ús, és a dir, quan vostè estaria disposat a pagar perquè aquest bosc no desapareixi. I es lamentava finalment, i això enllaçava amb l'inici, no? Que no estem protegint i conservant, que estem protegint i conservant massa sovint fisionomies i no fisiologies. És a dir, tornava a la idea aquesta de protegim la forma però no la funció. Després la Dorte Pardo ens va informar també de les greus dificultats que hi ha hagut per mantenir els fons LIFE en el nou període 2014-2020, però que finalment hi podia donar la bona notícia que no només no havien desaparegut, sinó que s'incrementaven els fons. Jo vaig fer una regla de 3, espero que encara la fes bé, i vaig calcular que era un 63% més el que s'havia incrementat els fons LIFE. Però que, en canvi, apareixia un concepte nou, que era els LIFE tradicionals es mantenien amb el 75% dels fons i apareixia amb un 25% dels fons la qüestió del clima. Però fins i tot, traient aquest 25%, s'haurien incrementat lleugerament els fons dedicats a projectes LIFE biodiversitat, podríem dir, els clàssics. Després, l'Ignasi Rodríguez, el subdirector general de Biodiversitat, va remarcar tots els futurs, els profuns canvis que hi ha hagut amb espais naturals protegits des de la creació del primer l'any 55 a casa nostra, a Aigües Tortes, i ell marcava com uns cicles de 20 anys de canvi, i ara estaríem en un d'aquests períodes, en aquests estadis caracteritzats per canvis profuns. Una crisi del model català d'espais naturals protegits, que ell deia que hi havia un model català d'espais naturals protegits, que es havia emmirallat amb el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i que es caracteritzava per quatre aspectes. No? Una gestió integral del territori, una gestió descentralitzada amb equips en tots els espais, una gestió participativa i una gestió in situ. I deia que fruit de la crisi, ell deia clar que es mantindria la idea de gestió integral, que es mantindria la qüestió de la participació, tot i que calia millorar-ho, diguéssim, i que en canvi entraven en crisi, des del seu punt de vista, aquesta gestió descentralitzada, que no ens ho podíem permetre, que no hi havia prou diners per permetre'ns-ho, i la gestió in situ. Això és el que jo vaig traduir de les seves reflexions. I al final va dir que hi havia un excés de dependència de fons públics, eren el 90% venien de fons públics, que es havia de millorar la qüestió de la participació. A curt termini va informar que es desenvoluparia un nou pla d'ús públic i equipaments. Ell advocava per un foment, deia, desacomplexat del turisme en els espais protegits, però vinculant-ho a la Carta Europea de Turisme Sostenible, i considerava important a curt termini també la creació de marques de procedència i d'origen. A llarg termini introduïa un tema que jo crec que també des de l'ICE en algun moment haurem de tractar, o des del Departament de Geografia, que és la revisió del marc legal. Parlava de la Llei d'Espais Naturals, que aviat farà 30 anys, i es tornava a dir que havíem de crear una verdadera xarxa d'espais naturals protegits, que això també fa uns 30 anys que es deu sentir a dir. Després l'Oriol Armet, el gerent del Consorci de les Gavarres, va definir, i avui en Pons també s'hi definia, i crec que és una idea interessant, el Consorci com uns instruments eficients i flexibles, i ell deia amb una gran resiliència, que explicava que hagin aconseguit sobreviure a aquesta tempesta perfecta que alguns deia ahir. I en el seu cas és una retallada del 65% del seu pressupost en els darrers 3 anys. I aquí ell aportava una idea que s'ha anat repetint, i aquesta sí que seria una de les conclusions per a mi clares. El networking, deia, hem de fer networking, amb els agents del territori en un sentit ampli, administracions públiques, institucions, fundacions, associacions, el sector privat, i desenvolupar projectes conjunts, convenis, fins i tot encàrrecs de serveis, i va posar diferents exemples desenvolupats pel Consorci. Ell fins i tot feia un joc de paraules, no? Al final deia, parlava del networking, networking, amb això del networking. Pesa Miquel Rafa, el director de l'àrea de territori i medi ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, va repassar les dades fonamentals dels seus espais en propietat, 24 espais, 7.800 hectàrees, 370.000 visitants, 38 llocs de treball, i va remarcar, i amb això, que ja havien assolit un 54% d'ingressos propis. I coincidia amb l'Oriol amb la idea aquesta de les sinergies i xarxes. En definitiva, també el networking hi va posar diferents exemples en aquesta línia. Després en Jordi Palau, el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, va presentar les característiques del parc i del seu model de gestió, i va arribar a una sèrie de conclusions. Primer de tot, que els processos participatius són imprescindibles, però que també generaven a vegades falses expectatives del que podia arribar a fer un parc natural, un espai natural de protecció especial. Criticava les dificultats de rigidesa i funcionament de l'administració en temes de concessió, contractació, això seria un model diferent al dels consorcis molt més flexibles, dificultats per establir col·laboracions amb d'altres administracions, fins i tot de la mateixa Generalitat, les dificultats internes, i davant d'aquestes dificultats ell optava, o més ben dit, el Parc de l'Alt Pirineu ha optat per promoure el voluntariat, promoure iniciatives associades amb d'altres entitats o directament al sector privat, com això dels centres associats de visitants, centres d'informació associats per fer front als que havien hagut de tancar, o el cas de la Casa de l'Os, com a exemple. Revisió de preus públics i concessions, i que, tot i això, ell considerava que això no era suficient i que calia repensar el funcionament dels espais naturals protegits i, per tant, treballar o adoptar o intentar implementar una capacitat d'adaptació més gran de la gestió perquè el territori anava canviant i, per tant, els espais naturals també havien de donar resposta a aquests canvis. Va informar, que això també va ser una novetat, jo no ho sabia, que estava en curs l'elaboració d'un pla estratègic dels parcs naturals de Catalunya pel període 2013, ella deia 2014-2016. I deia això, cal generar nous ingressos, cal replantejar les despeses, i aquí és quan va fer referència al tema del rewilding, i el tema dels equipaments, cal impulsar també el networking amb el sector privat i, bueno, més o menys en aquesta línia. Finalment, en Guillem Mas, cap de projectes de paisatges vius, ell deia que, donat que hi ha pocs ajuts destinats a la conservació, l'estratègia que ells havien optat era per, diguéssim, adaptar a vestir adequadament determinats projectes que no eren directament de conservació, com podien ser projectes d'aigua, per que acabessin sent també projectes de conservació. També ell va fer referència a la concertació amb el sector privat i va dir que havien utilitzat com a estratègia concertar amb propietaris la presentació d'ajuts que estan destinats a propietaris, i que ells una mica feien de pont, no? Diguéssim, mira, tu pots optar aquest ajut, nosaltres el presentarem, el podem executar amb tu, aquesta mena de relació, per tant, amb el sector privat. Sí que es va queixar, diguéssim, amargament de la incertesa de les convocatòries, de l'allargament dels períodes de resolució, amb tots els problemes de finançament que això generava. I també es va queixar que en el cas de les administracions públiques eren vistes les petites entitats de conservació amb molt de recel, o que els hi costava establir aquest contacte que, per exemple, en Jordi Palau reclamava per la seva banda per afavorir aquest networking. I deia que com a possible via de futur era buscar recursos ara amb la PAC, amb el PDR, on hi havia possibilitats de finançament. Ah, també es va lamentar dels temes de la manca d'informació ambiental, tot i que hi ha una normativa europea que en teoria haurien de tenir accés a la informació ambiental, doncs que aquesta manca d'informació que existeix els reduïa la seva possibilitat de presentar projectes o presentar-los a prou bé, i bé, l'existència de poca recerca, això també tindria a veure amb la universitat, de poca recerca basada en la gestió, perquè era una recerca, la recerca aplicada és poc valorada per les revistes científiques, i per tant els investigadors, si volen obtenir trams de recerca i ocupar doncs places a la universitat, doncs necessiten aquests articles en revistes científiques. Això també se'n lamentava, i bueno, tornar a remarcar aquesta desconfiança de l'administració que ell considerava negativa per ambdues bandes. Aquest seria el resum del que vam veure ahir. Jo sí que volia abans introduir un element nou que ja vaig fer-ne esment a Bampons i amb l'Anna en el seu moment, que justament la revista Quercus del mes d'agost publicava un article, publica un article sobre espais naturals en temps de crisi, que està signat entre d'altres per en Salvador Grau, per en Castell de la Diputació de Barcelona i per la Marta Mújica d'Europarc Espanya, que fan referència precisament a la qüestió que ens ocupa avui, i ells, en les conclusions finals, demanen que per sortir d'aquest atzucac, un enfoc més integrador, diu, precisament l'article diu, que mejore la capacitat del territori d'adaptar-se a condicions canviantes, lo que en términos científicos se llama resiliencia, i vincular les polítiques de conservació a altres polítiques estratègiques com les ligades a la salut o al canvi climàtic, aquí lligaríem el tema del LIFE i aquesta nova perspectiva. Tenemos que vertebrar i comunicar, una altra cosa important que també lligava amb temes de comunicació que en Ponsi referia, el paper de les àrees protegides com a elements claves de dinamització econòmica, d'oportunitats d'inversió i de desenvolupament, de valorització social, en lloc de ser percebides com un lastre añadit per a una supuesta recuperació dintre dels paràmetres tradicionals de creixement insostenible. I, evidentment, també feien referència a la necessitat de millorar l'eficiència de la gestió d'aquests espais i de millorar la cultura de la transparència i la rendició de comptes de les administracions públiques. Tot això per intentar, diguéssim, superar aquest risc que ells remarcaven al principi i que hem anat veient aquests dies també, que deien, ells diuen, diu, corremos el riesgo de retroceder en lo alcanzado en los últimos 30 años en cuanto a áreas protegidas, es del todo necesario asegurar que la actual coyuntura de crisis y cambio no afecte a la estructura de nuestro sistema de parques y reservas, al contrario, esta red debería ser una pieza básica de un nuevo modelo de relación con el territorio y sus valores naturales y culturales. Bueno, és un article que penso que està prou bé de tenir-lo present. Doncs les preguntes n'hi ha moltes, no? Jo, per posar-ne alguna sobre la taula i després ja direu el que considereu oportú, seria doncs, on tenim el desllorigador d'aquesta situació, a Europa, no? Els fons europeus, quin paper hi poden jugar, els LIFE, quin paper hi poden jugar, el networking, com s'ha d'afrontar la qüestió del networking, la millora de la comunicació sobre el rol dels espais naturals i, per tant, doncs, hi hagi més acceptació, que hi hagin diners públics que s'hi puguin destinar, l'increment de l'eficiència, la transparència, una barreja de tot això, en quin grau ha de jugar un paper cada un d'aquests aspectes, depèn potser de cada espai natural protegit, no ho sé, són moltes preguntes i no ho sé, qui vulgui comentar alguna cosa, algun aspecte, alguna reflexió, doncs seria el moment de fer-ho. No sé si algú vol dir alguna cosa o esteu aclaparats.
Sí, jo volia comentar amb el tema aquest de la recerca, que a part de recerca a nivell universitari, vull dir que trobo a faltar amb els espais naturals i inclús amb els projectes alguns que han sortit, doncs fer més èmfasi en la recerca i sobretot que sigui una part pressupostària important, perquè precisament molts dels espais naturals, la documentació prèvia i la posterior, els seguiments a llarg termini, doncs s'està aprofitant i abusant una mica massa del que és el tema del voluntariat, no? De fet, es va parlar una mica de en temps de crisi doncs, aprofitar del voluntariat, el que passa que curiosament el voluntariat sempre s'aprofita amb temes de recerca i coneixement i seguiment sobretot de fauna, no? O hàbitats també, però no tant. En canvi, no es parla de voluntariat, per exemple, doncs, que ens regalin els llibres, les fustes per fer els camins, etc. No? I després, sobretot, recerca, els seguiments i monitoratge a llarg termini, no? que s'assumeixin una mica ja amb els plantejaments dels espais protegits i de projectes que hi pugui haver a LIFE o altres. No?
D'una petita administració local com és el Consorci, el que et diré és, no estic totalment d'acord, però si una cosa hi ha que desengresqui totalment un polític anar a buscar diners és precisament els temes de recerca. Perquè per ells qualsevol cosa que sovint no és inaugurable els hi costa molt entendre. El fet de muntar un projecte o fas actuacions que realment després tenen un rèdit que puguin ser una mica vendibles, o realment costa moltíssim convèncer-los de fer exclusivament projectes de recerca. Des d'administracions petites com la nostra no en podem fer. I no en podem fer per la simple raó aquesta. Sempre haurà d'anar vestit amb actuacions i amb una part d'actuacions que tinguin un rendiment social per a ells, basat en ús públic generalment. I des de, ens costa molt trobar arguments, almenys a mi com a tècnic, per vendre simplement un projecte de recerca. I això no sé com ho hauríem de fer per trobar el finançament per poder fer més recerca, no? Per poder tenir més coneixement per aquests temes.
Bé, jo voldria afegir també un aspecte que hi vam comentar, em sembla que era amb l'Ariadna, que darrere de molts d'aquests projectes es veu molt clar la visió turística, no? Deu ser un atractiu turístic, no? Però la pregunta és fins a quin punt, a banda d'aquest desenvolupament turístic que sembla clar i que té un futur, també hi ha una manca a vegades d'imaginació i de buscar més opcions. En aquest sentit, a mi em va cridar molt l'atenció i em va agradar especialment aquest petit producte que és el carbó de les Gavarres, no? Dius, bueno, això no és turisme, sinó que és una explotació, no? D'un recurs, en aquest cas la fusta, no? Fins a quin punt podem imaginar altres iniciatives a semblança d'aquest exemple. I això lliga també una mica amb tot aquest moviment i aquest interès que està despertant tot el que és el de proximitat. Fins a quin punt aquests espais naturals protegits, a banda del turisme, poden aprofitar, no?, tota aquesta empenta que és el producte, el recurs de proximitat. I aquí potser hi hauria una, no ho sé, no és la meva especialitat, no? Però tampoc ho conec molt, però fins a quin punt es poden pensar més projectes, més idees, més iniciatives en aquesta línia.
Bé, jo volia dir un parell de coses. La primera, perquè si no ho dic rebento, és que diners n'hi ha molts. El que passa que una part dels diners ens els han tret als bancs, ens han tret a altres prioritats, etc. I també dic que diners a nivell d'Europa, en altres països d'Europa, jo estic treballant en països europeus que porten no sé quants trimestres de recessió, però les partides per medi ambient i per conservació de la natura no han baixat molt. El que passa que aquí hi havia una altra agenda també, hi havia l'agenda de dir aprofitem que no hi ha diners, per com que sempre la conservació de la natura l'hem vist com una amenaça, doncs ara és el moment perfecte, nois, no hi ha diners. Per tant, això si no ho deia rebentava, per tant havia de dir-ho. I segona cosa, per anar-me a l'altre costat, també penso que si analitzem projectes, alguns dels projectes LIFE que s'ha fet no aquí sinó en molts països, també és veritat que a partir d'ara molts dels projectes que fem de conservació i de gestió de la natura s'hauran d'analitzar des del punt de vista de la sostenibilitat, perquè segurament hi ha molts projectes en els quals s'han fet moltes actuacions que no són sostenibles, que al cap d'uns quants anys aquell problema que volies arreglar, diguéssim, continua igualment, i per tant, diguéssim que hem abocat una mà de diners impressionant en projectes que després no arriben a res, o si més no, que no són sostenibles a llarg termini. I això és una cosa que haurem de mirar, diguéssim, més amb lupa, perquè els diners són limitats. I penso també una mica lligat amb el que jo havia explicat del rewilding, que quan fem projectes de gestió i de conservació de la natura, també haurem de mirar primer, la natura pot fer-ho sola, això? I si la natura pot fer-ho sola, que ho faci. Si no pot fer-ho sola, ajudem. Però a vegades també poder tenir la tendència, perquè ho ha fet els últims anys, des que tot han de ser allò, no? Tot brigades i passeres i gestions i retallabres. I bueno, doncs potser diguéssim, pensem-ho ara que no tenim tants diners i que haurem d'escollir, pensem bé quines són les actuacions que es poden fer des del punt de vista de la natura, i ens ja ho farà i produirà aquest servei sense haver de posar-hi, abocar-hi tants diners públics.
Ara. La Dorothy s'hi va referir, aquesta qüestió del post-life, que era un dels aspectes que ara més es valoraria amb els nous projectes life, no? Que hi hagués aquesta garantia de que la inversió no moria al cap de poc temps. De poc... Sí, de por sí, que adquiera una dinámica, ¿no? En sí mismo, o que sea una actuación definitiva, digamos, en ese aspecto. Sí, això està bé. I la mateixa Dorothy reconeixia això que tu deies, no? Que hi havia hagut molts live, doncs, que un cop es havia acabat els diners, doncs el cartell, l'únic que queda és el cartell i tot torna a ser com era abans, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Ja hi havia una altra paraula.
Sí. Bueno, jo volia comentar una mica, seguint el que deia en Deli, no? D'aquesta poca cultura que hem tingut cap a la conservació aquí, i que tinc la sensació que fins i tot ens ha passat que els mateixos naturalistes i conservacionistes hem acabat treballant d'esquenes, en certa forma, a altres actors o a altres agents socioeconòmics, potser per al fet de que estàvem intentant obrir una parcel·la, no? Obrir un camí, a dir, bueno, és que es pot fer conservació, no? Però com que no es veia positivament, doncs es tendia a això, a quedar com una mica d'esquenes i per això em sorprèn que encara avui no s'hagi aconseguit establir un vincle de col·laboració més fort, per exemple, amb el sector turístic a la Costa Brava, no? Dius, ostres, tenim realment una, com un possible agent a cooperar en la conservació del territori i del medi natural, que és el sector turístic, que en viu de la bellesa i de la qualitat que té aquest tros de país, i no acabem de trobar la manera de fer-lo que participi, no? I penso, bueno, doncs, a mi sí que em sembla que aquest és un camí clar, no? Fer-los entendre que, ostres, que ells en treuen un rèdit importantíssim, no? D'aquest paisatge i dels béns naturals que hi ha, no? I amb el que comentava l'Anna, també totalment d'acord, no? Que ens falta potser més d'imaginació i, no sé, fa no molt, circulava per allà el pantà de Camarasa, un lloc superperdut, i pensava, ostres, és aquest pantà, clar, està tan perdut, no el visita ningú, no? Potser que, bueno, no sé, potser que s'hi faci alguna cosa d'aquicultura, que s'hi faci una mica de, no sé, una mica d'activitat així relacionada amb la pesca, no sé si s'hi fa alguna cosa o no, però la sensació aquesta, no? De que a vegades queda com un racó oblidat, no? Que la natura és una cosa allà abandonada, no? I que potser sí que ens falta saber com treure-li més profit i que a la vegada sigui a favor de la gestió i de la conservació, no?
Sí, també lligat amb el que deien Sergi i l'Anna, crec que és interessant aquesta reflexió perquè sempre anem a abocar en el turisme, no? Al final, diguem, com podem treure més fruit d'aquest territori? I sempre en el turisme. Temes de gastronomia, del menjar proper, això és la sensibilització de la gent a còpia de generacions, que vegin que allò proper també té més valor, per tant pagues una mica més per aconseguir-ho, no? I lligat amb l'en Sergi també, molts cops penso que els espais naturals els veiem com a llocs blindats on hem d'anar a fotografiar la natura, si deixes algun recurs que sigui turístic i economia local, però per què no fer algunes figures que es fan en alguns llocs, que és, per exemple, deixar que a llarg de l'any es cacin tants exemplars d'aquella espècie, que saps tu que té una població que si maten 8 exemplars, 10, 12, no passarà res, i amb això pots treure més diners fins i tot a vegades, sembla una perversió, però a vegades és pràctica, que no pas amb 70 persones que vagin allà o centenars de persones que hi vagin a fer les activitats. No? Tu en treus uns diners, sigui amb la pesca, sigui amb la caça, en alguns casos, és a dir, jo crec que és molt compatible també, recursos d'espais naturals, no tens la conservació de per si, i si tu afectes unes espècies que saps que tenen certa població, en el cas d'isards, aquí en Jordi no hi és ara, però cas d'isards al Pirineu Oriental, cas dels muflons, d'algunes espècies més grosses, no passaria res en sacrificar-ne algunes si saps que la població es manté, i amb això pots treure tant o més diners que no pas invertint esforços en altres coses. No? Penso que a vegades hem de, potser no sent tan talibans, hem de deixar que algun exemplar es sacrifiqui, però el bé de la comunitat, de l'espai natural i de la resta d'espècies. No? És una altra mesura que es podria explotar d'aquests espais. En definitiva és el mateix que explotar la fusta de forma sostenible en alguns boscos de muntanya. És el mateix, no? Treure alguns recursos fins al punt que tu científicament pots avalar que no hi ha cap problema, però que ho puguis fer també. Perquè si no sempre anem a recórrer al turisme, que està molt bé, però que té molt camp per explorar, però que segur que hi ha altres fonts per treure rendiment dels espais naturals. I això és perquè ens obliguen a treure'n, perquè jo crec que el país s'hauria de permetre poder destinar uns recursos econòmics a qui no hagi de fer res de tot això i que ja visquin de per si els espais i que gestionin per si sols. Però en moments de crisi i en moments que ens obliguen a ser imaginatius són altres fórmules que hem de pensar també.
Si hi ha alguna altra paraula, alguna altra reflexió o comentari per fer. Jo també, deixeu-me dir una cosa que si no rebento, diguéssim, que és el tema del turisme. Jo arribo a un punt que a mi també encarrega. Vull dir que l'única referència que hi hagi quan es protegeix ara un espai, com passa amb les capçaleres del Terio Freser, que totes les declaracions sigui oh, que bé, que vindran molts turistes i farem molts diners i no sé què. Vull dir, jo crec que també hi ha un llindar de risc amb el tema del turisme, no? I era una mica aquella imatge que ensenyava en Folk el primer dia de les sequoies amb els escaladors que baixaven i pujaven per les sequoies. Deien, si han protegit les sequoies per fer això, i no ho sé, aquí també què passa, no? O com informava l'Ignasi, que es havia provat el vol sense motor en parcs nacionals com a activitat tradicional. Clar, això ja és... ja dius, bueno, què passa aquí? Hi deu haver-hi algun llindar que no hem de superar. El turisme no ha de regir-ho tot. Sí. No trobo la paraula, no? La paraula de la paraula que voldria fer servir, però vull dir, no ho sé, volia dir això.
Bueno, jo, com que es van dient coses, jo pensava més que res amb l'experiència d'ahir a la tarda que explicava aquell grup d'Osona, Paisatges Vius, penso que era, que molts cops també s'ha parlat, o ara igual ja ha passat una mica més de moda, conceptes aquests com el de la subsidiarietat, que moltes vegades s'aplicaven a d'altres camps, i en canvi pensava doncs, que, per exemple, amb l'experiència seva, doncs, també era una certa manera d'aplicar aquest principi a la gestió i a la millora d'aquests espais, no? I t'adonaves de, amb la poca quantitat de diners, doncs, allò que es podia arribar a fer i segurament que d'una manera molt més rendibilitzada que aquestes grans quantitats de diners que moltes vegades s'aboquen des d'administracions molt més allunyades, no? Tot i que és cert que aquí es requereix d'un grau de voluntarisme i fins i tot de preparació que bé, és difícil que pugui condir molts exemples d'aquesta mena, no? Però en tot cas me venia el record doncs, aquestes possibilitats i que potser doncs, no han estat prou explotades. I pensava també en l'exemple que hi ha més en el cas del patrimoni cultural, aquell 1% famós que s'aplicava des de grans a petites infraestructures. Jo sé per alguna experiència que aquest 1% no s'està reclamant en molts casos i no s'aplica simplement perquè no hi ha entitats al darrere que s'encarreguin d'evidenciar que en aquella obra, que en aquell projecte, que aquí també s'ha d'aplicar. No? Llavors, bueno, podria ser una altra via. El patrimoni és un tema molt ampli i per què no doncs, pensant en aquests moments de crisi doncs, obrir aquestes noves opcions. I recordo també, aplicat al tema del finançament, una proposta que havia vist, sí que és cert que amb el tema del turisme, en un sector de municipis de l'Arieja, no? Aplicant en tot el tema de la xarxa de senderisme i de més, doncs com els petits hostals d'aquell sector, no grans establiments hotelers, havien arribat a un acord perquè en l'àmbit dels seus municipis doncs, no siren 50 o un euro per estada, doncs s'apliqués justament a aquest tipus d'actuacions, però decidides directament per la pròpia comunitat, ni cap fons comú a fora, ni cap, sinó simplement doncs amb el que decidien els propis agents i que per cert eren decisions preses amb actors que anaven més enllà estrictament del propi sector turístic. Si no recordo malament, altres agents dels ajuntaments, dels municipis, també formaven part d'aquestes prioritzacions en les accions.
Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí, que ja va siguin hora. Dues coses. Primera, les jornades les publicarem en un llibre dintre d'una col·lecció que es diu Quaderns de Medi Ambient de l'Institut de Medi Ambient i tots els que hi heu assistit doncs en tindreu un exemplar bueno, gratuïtament, per dir-ho així, no? Ja l'haureu pagat, diguéssim, però que tindreu un exemplar, d'acord? I després, des d'un punt de vista logístic, els que aneu a la sortida d'aquesta tarda, recordeu de ser sobretot puntuals a 3:45 a la copa, allà on hi ha tots els autocars, entre la via del tren i el riu, doncs que l'autocar és un autocar rocker, sortirà d'allà a 3:45. I mireu de ser sobretot puntual, sisplau. I res més, espero que hagi gaudit de les sessions d'aula i ara disfruteu molt de la sortida de camp. D'acord? Vale?